Parlem d'hoquei amb Josep Gomà. Els dimecres, a 8:45 del vespre, tota l'actualitat de l'hoquei a Ràdio Vilafranca. Parlem d'hoquei amb Josep Gomà.
Bona nit, ben retrobats de nou a la sintonia esportiva de Ràdio Vilafranca. Parlem d'hoquei amb l'objectiu de parlar de la gent de casa nostra. Comencem ràpidament amb titulars a l'Hockey Lliga, amb el derbi entre el Baix Penedès i l'Alt Victòria del Calafell davant del Vilafranca per 1-4. I empat del Noi en el seu desplaçament a Caldes, un desplaçament que es va veure marcat per l'actuació arbitral. Repassarem també la jornada de Champions masculina de la passada setmana i la nova jornada de demà dijous, destacant aquesta derrota del Noia a la pista del Sant Omer. Champions femenina, també tenim els resultats de la darrera jornada i aquesta setmana també hi haurà World Skate Europa en categoria masculina amb la victòria amb el partit que l'Igualada jugarà a la pista de l'Sporting de Portugal. I el Vendrell, a propet de casa nostra, la Copa de la Princesa, amb aquests partits entre el SUM, Vendrell, Reus i l'equip del Cerdanyola, que ens ho explicarà el nostre company en Jordi Graells. Anem, també repassem ràpidament les competicions de la Federació Catalana. En primera catalana, victòria del Vilanova davant del Capellades, victòria del Noia i també victòria dels Monjos en el seu desplaçament al Picat. Les derrotes pel Vilafranca davant del Ripollet i del Calafell a Mollerussa. A la primera catalana femenina, victòria del Vilafranca en el seu desplaçament per 1-3 en el seu desplaçament a Olot i un Vilafranca que segueix líder a 2 punts per davant del Palau. A segona catalana, victòria del Sant Ramon en el seu desplaçament a Vilanova per 1-5, derrota del Riudebitlles en aquest partit emocionant a la pista del Cubelles pel resultat de 3-2 favorables als a l'equip del Garraf i victòria del Vendrell davant dels Sitges. A tercera catalana, una setmana més, victòria del Torlavit davant del Calafell, que segueix líder. I també en aquesta tercera catalana, victòria del Vilafranca a Lleida i derrota del Noia a la pista de l'Igualada. Saludem ja els nostres companys. Jaume Boquera, bona nit.
Hola, què tal? Bona nit.
Raimon Mascaró, bona nit.
Hola, bona nit.
I avui aquí amb nosaltres, taula plena, Jordi Graell.
Hola, bona nit.
Doncs bé, comencem ràpidament. Per aquest derbi Vilafranca-Calafell, pràcticament hi érem tots tres i quasi unanimitat total. Un Vilafranca que va aguantar fins que va poder, la primera part que va acabar amb empat a 0, una segona part que el Calafell va sortir amb una mica més de marxa, va encarar més la porteria d'un espectacular Xus Fernández, que va ser el gran protagonista pel que va arribar a aturar, i un Calafell que també, doncs, de mica en mica, després ens ho dirà en Guillem Cabestany, es va veient la foscor en el pou en què es havia ficat. Jordi, què tal, com vas veure-ho?
Sí, una mica el que dius, no? La primera part sí que el Vilafranca crec que va defensar prou bé. De fet, jo crec que des de l'inici sí que el Calafell va tenir més intenció de buscar porteria contrària, el que passa que primer, doncs, pràcticament les ocasions eren llançaments exteriors i el Xus que anava traient i en prou feines, doncs, va poder trenar contraatacs. Cap al final de la primera part sí que és cert que el Calafell, doncs, sí que ja aconsegueix trobar algun contraatac i ja generar més problemes, però no va aconseguir avançar-se. També al final d'aquest primer temps, com hem comentat, doncs, també una jugada polèmica, no? Un penal de Sergi Mires per tocar la bola, doncs, mitja terra, que els altres no van assenyalar. Però bé, deixant de banda aquesta jugada, jo crec que el Calafell va ser molt superior, sobretot a la segona part, on sí que realment, doncs, ja va desplegar, doncs, el joc que li agrada més. I fins i tot, doncs, Guillem Cabestany, que al tram final, doncs, també va fer debutar Biel Romeu, que sí que ja havia jugat a la prèvia de la Champions, però encara crec que no havia debutat a Hockey Lliga. Per tant, primers minuts pel jove jugador calafellenc, que a més va estar força actiu. Sí que és cert que va tenir la mala sort de fer-se el gol en pròpia, però a banda d'això, doncs, va tenir, doncs, bons minuts.
I anem cap al desplaçament del Noia Caldes, un Noia que podríem dir que estava una mica
agotat.
agotat d'aquesta competició europea en aquest desplaçament a Saint-Omer, i que Caldes, tot i que va dominar el marcador molta fase de partit, en els darrers instants va acabar empatant.
Es va escapar, sí. Bueno, jo crec que va dominar i va tindre més ocasions que el rival, un rival molt nerviós, al puesto que actualment ocupa la taula classificatòria. Es veia claríssimament allà en aquella pista, molts nervis amb els homes de Can Dami. El noi que, per, ja diria, em sembla que és el quart partit, per fi es posava davant el marcador, que sempre havia tingut que remuntar. Aquesta vegada sí que es posava per davant el marcador. L'empatava el Caldes, tornava a posar-se el noi en franquícia amb el primer gol a la Lliga de Xavi Costa, que portaria buida. Encara va estar de sort que la pola va tocar el pal llarg i va entrar dintre la porta, i va arribar aquesta jugada polèmica un minut i mig, una targeta blava que li perdonen al Caldes, un estic entremig de les cames d'Esteller, per darrere, l'enganxen, li toquen el patir, el fan caure, l'àrbit sorromia, l'utris és això, que sorromint, si tens una decisió l'has d'aplicar ràpida, i si no, no rumis i ni pensis. Llavors ensenyala només falta, aquesta blava hauria significat, evidentment, que el Caldes hagués acabat el partit amb tres homes de pista, i els tres punts difícilment se li haguessin escapat al noia. El Caldes, que treu porter i col·loca cinc homes, i una jugada espectacular, cal dir-ho, sense cap mirament, molt ben entrenada, el Caldes que empata dos, i els àrbits llavors, per compensar, piten la quinzena falta del Caldes, i Martí Gavarró, que no està encertat de cara a porteria. El que no pot ser és que per un error després vulguis compensar, que això el hockey no es ven així.
Doncs escoltem els protagonistes. Comencem amb Joan Vázquez, el capità del Patí Vilafranca.
Un partit molt intens per a part dels dos equips, però no ha pogut ser avui tampoc aquí a casa la victòria, no?
Sí, ja ho sabíem. Sabem que el Calafell ofereix un nivell molt elevat. Tenen jugadors molt ràpids, molt físics, seguíem l'estil de partit que seria, hem intentat fer el màxim que hem pogut, pròpiament hi ha coses que hem de millorar, i bueno, que ara queda molta lliga, no estem en una posició bona, ho sabem, i hem de començar a guanyar a partir d'ara ja, sí o sí.
Joan, la setmana que ve a la pista del Noia, continuar treballant i a veure si es pot assumar en aquest derbi Penedesenc de nou, no?
Una pista molt complicada, més contra l'etern rival, crec que serà un partit molt maco de cara al públic també, i nosaltres, òbviament, anirem a pels tres punts. Crec que podem, però necessitem aquesta setmana treballar, intentar treballar els errors, intentar ficar-hi remei i enfrontar la jornada amb les màximes ganes possibles.
Doncs les paraules de Joan Vázquez. Escoltem a Guillem Cabestany, l'entrenador del Calafell, que hi començava a veure la llum al pou.
I ja fa bastantes setmanes que comencem a veure la llum a la foscor, i cada vegada estem més, quan acaben tots els partits, els últims partits, estem bastant contents de com hem jugat. Evidentment que sempre hi ha errors i coses a corregir, però anem cada vegada estem més satisfets de lo que fem a pista en tots els sentits. Llavors, quan acabes satisfet, normalment es van sumant punts. I ara pues, estem una mica més satisfets de com juguem, i a la vegada pues, estem recollint punts. Els voldríem tots, no? Però això de tots els equips. I a més, doncs, sumant que és una fora de casa, que sempre és complicadíssim, a Vilafranca o Barça. Qualsevol dels equips de hockey lliga a casa, fora, doncs, es complica molt més el guanyar punts, empatar o guanyar. Per tant, valorem moltíssim aquests punts. El Vilafranca és un equip que ho està fent bé, estan ajustant tots els partits. Per tant, supercontents, perquè quan guanyes a fora de casa, si vas fent la feina a casa, doncs això que deies, no? Vas mirant la classificació i ets una mica més content quan la mires.
Doncs un Guillem que bastant satisfet, i acabem aquesta ronda de protagonistes amb l'entrenador del Noi, en Carles Cortijo, el que ens deia després d'aquest partit a Caldes.
Ha sigut una làstima, no? Al final, aquella superioritat, no sé si mal marcatge o bona jugada de Caldes, però potser s'han escapat dos punts.
Bueno, estas cosas pueden pasar, llegas al final con un gol de ventaja y puede pasar. No seremos el primer equipo que sufre un gol con 5 contra 4. Bueno, en líneas generales yo creo que hemos hecho un partido bastante completo. La primera parte creo que hemos sido muy superiores. La segunda hemos intentado gestionar, creo que lo hemos hecho bastante bien. Y bueno, pues luego hemos tenido ahí alguna bola parada que no ha podido ser. Y luego, bueno, una jugada yo creo que ha sido clave. Desde aquí del banquillo se ha visto clara, igual luego la veo en directo y no. Pero quedan un minuto y medio, una posible tarjeta a favor nuestra. El partido ya hubiese estado prácticamente terminado. No ha sido así, ha tocado sufrir hasta el final. Y en esta ocasión, en otras puede ser, en esta ocasión, pues mira, ellos han acertado con el 5-4. Y nada, seguir trabajando y no hay otra.
Sí, te quejas de la tarjeta de Estaller, la jugada donde Estaller lo pillan por detrás. Y aquí te dan la 15. Un poco ha sido lo mateix, si lo tenies allà abans o lo tenies aquí.
Bueno, no es lo mismo, porque en caso de no meter la falta directa, el equipo contrario está con 3 y quedaba 1 minuto y medio. Pero la situación es diferente. Al final no son excusas. Los árbitros se equivocan, como nos equivocamos todos. En esta ocasión creo que nos han perjudicado, creo, luego a lo mejor lo ven directo, insisto, y no es así. Y bueno, y yo nada más que tengo que felicitar una vez más a nuestros jugadores, porque creo que han hecho el partido suficiente para ganar. Y no...
Un Carles Cortijo, doncs, que bé, que ho veia bastant clar el tema. Anem ràpidament a Serveis Mèdics Penedès a la puntuació del jugador més regular.
Serveis Mèdics Penedès premia els jugadors més regulars del Digitècnic Pati Vilafranca Capital del Vi, Club Esports Vendrell, Club Esportiu Noia Freixenet i Club Patí Calafell. Trofeu al jugador més regular patrocinat per Serveis Mèdics Penedès.
I que en aquest cas, amb la col·laboració del setmanari el 3 de 8 i el Casino Unió Comercial, la jornada 16, aquest Vilafranca-Calafell, comencem per la puntuació del Vilafranca.
Doncs aquí sumava 5 punts Xus Fernández, 5 punts Humberto Méndez i 2 punts Sergi Torné.
La classificació general...
L'encapçala el porter Xus Fernández amb 67, en segona posició Sergi Torné amb 46 i en tercera posició Arnau Ribas amb 19.
Anem per la puntuació del Calafell, Jordi.
Doncs aquí també repartit, 4 punts per Gepi Selva, 3 i 3 per Domènec i Folguera i 2 per Marimon.
I la classificació general...
Encapçalada per Domènec amb 39, Camps a segon amb 33 i tercer Mires amb 29.
I anem pel darrer partit que ens queda aquesta jornada, aquest Caldes-Noia.
Sí, aquí sumava Blai Roca 4 punts, 3 punts Toni Salvador, 2 punts Jordi Bargalló, 2 punts Xavi Aragonès, 1 punt Xavi Costa. La general encapçalada per Blai Roca 61, segon Ivan Morales, que per segona setmana no puntuava amb 52, tercer Toni Salvador amb 31.
Doncs fins aquí el que ha donat de si la puntuació de la jornada 16 de l'Hockey Lliga. Recordem que aquesta setmana tampoc no hi havia Hockey Plata.
Serveis Mèdics Penedès premia els jugadors més regulars del Digitècnic Pati Vilafranca Capital del Vi, Club Esports Vendrell, Club Esportiu Noia Freixenet i Club Patí Calafell. Trofeu al jugador més regular patrocinat per Serveis Mèdics Penedès.
I passem al món de la Champions femenina, sense mirar de posar-nos en cap pandango, com la setmana passada, amb el pobre Raimon, que valorem que és un xicot que està ben informat, però que no ho vam acabar-ho de dir gairebé. Raimon, aquesta setmana també déu-n'hi-do l'ambient que hi ha.
Sí,
fitxatges, això
ha
no me l'en recordo, eh?
Hi ha rumorologia. Ahir la tarda va saltar tot i hi ha bastanta rumorologia.
Rumorologia i oficialitat.
Sí, exacte. Algun rumor i algun fet, ja.
Expliqueu, fet és...
El fet és la Aina Florenza, que deixa el Palau i se'n va cap a Vilassana. I la Sara Roces, que també diuen que se'n va cap a Portugal, cap a Benfica. De Gijón a Benfica.
I de Palau n'hi ha un altre.
De Palau hi ha la rumorologia que l'Elsa Salvanyà marxa de Palau, però encara no té destí oficial.
Bueno, doncs déu-n'hi-do, oi?
I l'Elsa Salvanyà, que deien que era, entre cometes, una mica l'hereva de l'Aina Florenza, no? Perquè és una noia amb molt de potencial i amb molt de porvenir en el món de l'hoquei. I que suposo que havia de ser un dels pals de paller del futur Palau, perquè aquesta noia té 17-18 anys, encara no deus tenir els 18, amb la qual cosa és una perla que se'n va del Palau i veurem cap a quin destí va.
I sobretot el que sorprèn en aquest cas és l'oficialitat del Vilassana al fitxatge, perquè baixes sí que se n'anuncien a vegades per aquestes dates. El Palau anuncia les baixes de Florenza i Salvanyà, avui el Gijón que anuncia la de Roces, però que el Vilassana ja anuncia el fitxatge de Florenza de cara a la temporada vinent és un fet pràcticament inèdit al món de l'hoquei i veurem si doncs, també senten precedent.
Bé, doncs se't gira feina, Raimon.
Doncs sí, penso que també hi haurà bastant de moviment en el mercat femení i veurem, aquests són els primers, i veurem com va evolucionant aquest mercat.
Es paguen cèntims, Jordi, amb aquest mercat? Amb algun equip paga bé?
Home, hi ha tres equips professionals que paguen el Palau, doncs, dels quatre grans, diguem-ne, que seria el més precari, entre cometes, perquè són, no són jugadors professionals, però sí, sí, cada cop doncs, se'n paga més i evidentment, doncs, veurem si en el futur doncs, també se n'afegeixen més clubs.
Gijón, Fraga i Vilassana, bueno, Vilassana, entre cometes, serien professionals.
Bé, doncs, ens n'alegrem pel bé del hockey femení. Hi havia Champions femenina, marcadors, Raimon.
Doncs sí, hi havia la Champions femenina, la quarta jornada de la Lligueta, amb els següents resultats. Telecable Gijón 9, Nantes 0 i Benfica 19, Utingen de Suïssa 0. Aquí la classificació d'aquest grup A està encapçalada pel Gijón amb 12 punts, en segona posició Benfica amb 9 i en tercera i quarta posició el Nantes i l'Utingen. En el grup B tenim que hi havia, és el grup dels catalans, hi havia el Manlleu 0, Vilassana 1 i el Palau de Plegamans 1, Fraga 0. Aquí la classificació general l'encapçala el Palau de Plegamans amb 9 punts, seguit del Fraga amb 6, a segona posició, i el Vilassana, que perd aquesta segona posició, passa a tercer, però està empatat amb el Fraga amb 6. I en quarta posició tenim el Club Petit Manlleu amb 3.
Aquí està molt animat, eh?
Està bastant igualadet i està animat. A més, tots els equips es coneixen molt, han jugat tant a la Lliga Hockey Lliga Iberdrola com a la Champions. Pues està més obert aquí entre Fraga, Vilassana i Palau. Jo penso que es faran una d'aquestes dues posicions, i el Manlleu, per mi, potser serà el Miquel que quedarà més despenjat.
Aquí sí que les defenses treballen durant els entrenos de la setmana. Perquè...
Doncs sí, perquè amb aquests 1-0 i 0-1, amb la qual cosa, doncs aquí vol dir que hi ha hagut un estudi també de força de vídeo i de força defensa.
Sí, de fet, són equips que es coneixen molt bé. De fet, vaig tenir l'oportunitat de veure el Palau Fraga i va ser un partit que es va decidir per la bola aturada, perquè es va mantenir el 0-0 pràcticament fins al final. El Palau, que va transformar la seva directa, el Fraga, que va desaprofitar la seva, i aquí és on es va decidir la cosa.
Puigueta, no? Va marcar.
Correcte.
Uh-huh. Doncs... Ambient. Anem a la Champions masculina, la jornada del passat dijous.
Anem per grups. Sí, Saint-Omer, que guanyava amb el Noia Freixenet, el Barça, que empatava amb el Porto, i el Barcelos, que ensorrava una mica el Reus.
I la classificació?
La classificació l'encapçala el Barcelos amb 14 punts.
No, em sembla que no és correcte. No és correcte.
Aquí la tenim aquí davant. Barcelos amb 17, Noia segon amb 13, Porto amb 10, Reus amb 9. Aquests serien els quatre equips que passarien de ronda. I el Barça cinquè amb 8 punts i el Saint-Omer tanca la classificació amb 3.
Aquí, doncs, encara hi ha molt per jugar-hi, eh?
Moltíssim, moltíssim. Queden 3 partits i vaia 3 partits. Recordem que demà hi ha jornada, ara en parlarem després. I a l'altre grup tenim aquest Quebec 1, Trissino 3, Liceo 2, Balongo 0 i Oliveirense 1, Benfica 5, que el Benfica ja quasi bé té el bitllet assegurat.
Sí, sí, de fet ja el té assegurat, igual que el Barcelos.
I el
Trissino.
Sí, el Barcelos.
La resta de classificació, Raimon.
Sí, el Benfica l'encapçala amb aquests 19 punts, amb el bitllet assegurat. Trissino, segona posició, amb 14. En tercera posició, Liceu de la Corunya, amb 9. Quarta posició, Oliverense, també empatat amb 9 punts amb el Liceu. I en cinquena posició tenim el Balongo i el Dinan Quever, Balongo amb 4 i Dinan Quever amb 3, hi ha una mica més despenjadets.
Doncs anem a la jornada de demà. Aquest noia que quan marxa cap a Portugal o ja està viatjant?
No ho sé ara, segur. Sí, ho sé, però no me'n recordo. Però Déu-n'hi-do, no et puc dir això. El que sí que et puc dir és que estem a dia 5 de febrer i el dijous últim, que és dia 26, s'acaba aquesta fase de regular. O sigui que queden 4 setmanes que veritablement tenen un bon festival, Barça, Liceo, Reus i Noia, per acabar aquest mes de febrer.
4 setmanes amb 3 jornades.
Sí, sí. Només descansen la setmana que ve.
Correcte.
Déu-n'hi-do. Aquesta setmana tenim Benfica, Trissino, Liceo, Quebec i Balongo i Liberense. Estem a l'altre grup. En el grup del Noia tenim Porto, Noia, Freixenet, Reus Deportiu, Saint-Omer i Barcelos, Barça. Important, els dos partits a Portugal.
Ui, com ho veiem, Jordi, això?
Doncs sí, sí, realment és això, eh? Els dos partits de Portugal, que, bé, els tres, de fet, que poden marcar una mica, perquè el Balongo Oliverense, doncs el Balongo potser és ja l'última bala que li queda. Si no guanya contra Oliverense, doncs ja pràcticament el grup B ja quedaria resolt. i el grup A, evidentment, doncs, el Barça, que se la juga amb Barcelos, que ja està classificat, perquè sí que és cert que entre Barcelos i Barça hi ha 9 punts, però com que hi ha enfrontaments directes, doncs ja o Reus o Barça no el podrien atrapar, però sí que, evidentment, el Barcelos voldrà assegurar-se la primera posició, per tant, doncs no regalarà res. I al final, doncs, el Barça ha de guanyar per seguir depenent de si mateix, perquè si no ja dependria d'altres marcadors per passar.
Doncs que hi hagi sort i que el noi, a veure si don també la sorpresa, un noi que seguirà arribant cansat, eh?
Sí, sí, sí. No, per això et deia la càrrega de partits que tenen aquest mes de febrer, perquè a més d'això, el cap de setmana hi ha Lliga i veritablement encara es fa difícil poder entrenar. I
se'n beneficiarà el Vilafranca, amb el derbi? Bueno, del cansament, a veure si...
De fet, el Noia, quan ve de Champions, acostuma a patir bastant. Per tant, evidentment, doncs, sent un partit d'aquestes característiques, evidentment, doncs, serà d'intens.
I el que ressalta aquí, també, que estem parlant del Barça, és que dels 7 partits jugats, el Barça només n'ha guanyat 2. Dos victòries, 2 empats. O sigui que el Barça, veure si reacciona.
Un Barça que disposarà de la VAR demà.
En principi, sí, ha entrenat. El Bat va reaparèixer l'altre dia contra el Porto. El diumenge a Lleida va descansar. I en principi, doncs, per demà hauria de tornar.
Doncs que es noti també la presència d'Alabar. Anem, sembla que ja ens queda lo de la Copa, la segona competició, la que participa a l'Igualada.
La princesa. Ah,
no, la princesa no, després.
La Wall Escape.
La Europe Cup.
Exacte, la Wall Escape.
La Wall Escape. Vinga, els partits que tenim aquest fi de setmana.
Doncs sí, hi ha la primera anada dels quarts de final i els partits seran els següents. Sporting de Portugal, Igualada, La Vendent, Lleida. I per l'altra banda del grup tenim Sarzana, Ribadave, Voltregà, Sporting de Tomar.
Això és aquest dissabte i els partits de tornada...
Seran a l'1 de març.
A l'1 de març, molt bé. Doncs que tinguin sort els homes de Marc Montaner en el seu desplaçament a la pista de l'Sporting. I el Vendrell, festa gran, la festa de la princesa, no ens equivoquem amb els Borbons. Un Vendrell que ja en té dues, llegia.
Sí, el Sum també, per tant, doncs, els dos que es podrien convertir en l'equip que més en tenen, perquè en tenen dues cadascun, si la guanyessin el Sum o el Vendrell seria la tercera, serien els únics que tindrien aquest número. I precisament doncs, serà una de les semifinals, que serà la segona a les 8, el Xum Vendrell. 5:45 tindrem el Rosbé Cerdanyola. Tots els partits en directe a televisió al Vendrell. La final, diumenge 12:45, a la xarxa Més.
I afegim alguna cosa més? Hi ha moviment d'entrades? Ja se saben si hi haurà equips amb seguidors?
Sí, diumenge, com vam comentar la setmana passada, doncs, es va fer una jornada d'hoquei al carrer, que doncs, va comptar un bon ambient, es van vendre més entrades, van sortejar també abonaments. I des del club comentaven això, no? Que s'estava venint en bon ritme. A més, el Xum també estava preparant un autocar, que em sembla que tancava avui, que segurament s'omplirà pel bon paper que està fent aquesta temporada el Xum, i per tant també s'espera ambient, perquè Reus també és a prop, Cerdanyola doncs, també té el seu reducte també de fidels, per tant s'espera un molt bon ambient.
Mirava si hi havia els àrbits, de moment no els he sabut trobar encara, eh?
Diria que encara no.
No hi estaven. Deixem ja la Copa de la Princesa i... teníem la Copa del Rei, el sorteig el dilluns, espectacular a la barca. A la barca, molt, molt bonic, molt interessant, i que allà vam poder veure de tot. Evidentment, Noia Barça era un clàssic.
Sí, sí, no cal triar les boles. Jo crec que aquestes dues ja no cal dir-hi posar-les a bombo.
Teníem unes declaracions del Carles Cortijo que deia que se li semblava que era molt típic, això.
Sí, sí, sí. Evidentment, quan el noi no és cap de sèrie, segur que li toca Barça.
Què ens deparava, Jordi, allà, al Baix Penedès?
Doncs el sorteig determinava que els quarts de final començaran dijous 6 amb 2 partits. Per una banda del quadre tenim el Lleida Alcoi i el Barça-Noia. Aquí haurem de veure també, pendents dels horaris, si es fa un canvi o bé es manté això. Sembla que en principi que el dijous es deixarà. I en canvi el divendres, doncs, en principi va sortir primer el Reus-Calafell i després el Liceu Igualada, però jo crec que aquí segurament el Reus-Calafell serà el segon, tenint en compte que hi ha l'anfitrió. Però bé, doncs això, evidentment, ho acabarà decidint la televisió, que és Esport 3. I pel que fa a la semifinal, seran dissabte 8 i la final, que serà diumenge 9 de març.
Saps si a les 4 de la tarda o tornarà amb horari de migdia?
No, els horaris encara no se saben i es donaran a conèixer els propers dies, setmanes.
Doncs bé, se sap ja que també serà partit i buidar, no?
Sí, en principi, veient els presents dels últims 2 anys, serà això. i per tant, doncs bé, esperem que doncs, tothom, que ningú es quedi sense entrada, esperem que no... no...
I alguna que altra polèmica amb els preus ja?
De la Copa no, el que sí que hi ha polèmica és dels partits del derbi tarragoní de Calafell-Reus, que és aquest diumenge de Lliga, que el Calafell ha posat una sèrie de preus, i el que ha generat més xou és el de 25 euros, que és l'entrada general, perquè és, aquesta jornada, fins i tot el soci del Calafell paga 6 euros, i llavors després s'ha fet un preu especial per gent resident al Penedès del Garraf, que aquí ja t'indica que, evidentment, els 25 euros està destinat a la gent de Reus, no?
Al Baix Camp.
I això, doncs, evidentment, és una polèmica, però bé, també hem de dir que també l'any passat a Reus també es van posar 20 euros pels de Calafell, a Calafell també s'havia fet anteriorment, per tant, aquí hi ha com una escalada que al final, doncs, veurem com acaba.
Llavors, que anirem mirant els DNIs on ets o d'on resideixes o com ho faran, això serà una mica complicat, no?
Sí, a més s'ha especificat que s'ha d'ensenyar el DNI.
De DNI, veus? Exacte. Anem a la propera jornada, només tenim dues properes jornades, la de masculina i la femenina.
Sí, la Hockey Lliga, que la tenim exceptuant aquests de la World Escape, que jugaran el dia 12. Per diumenge tenim aquest derbi d'Alt Penedès, aquest total Penedès, Noia Freixenet, Vilafranca Digitècnic, el Calafell Reus, el Barça Liceo i el Vic Caldes. Per el dia 12 tenim el Picat Voltregà, Sant Just Alcoi i Igualada Lleida.
Aquí televisió, em sembla que és Barça, Liceo, vaig sentir.
Sí, de fet, la televisió aquesta setmana xocarà, perquè a les 4 tenim aquest Barça, Liceo, i a les 4:10 la xarxa al Vic Caldes.
Carai, no hi ha...
I de femení tenim dissabte a la 1 Fraga Manlleu.
La femení, la jornada propera de l'Ivan Grau.
Doncs sí, serà la 14a jornada d'aquesta Hockey Lliga Iberdrola i els partits seran aquests següents, el que ha dit el Jordi, el Fraga Manlleu a partir de l'1 del migdia, el dissabte, i després tindrem l'Alcalà Palau, Mataró Benvibre, Sant Cugat Corunya, Vigues i Riells Voltregà, Cerdanyola Telecable Gijón i Rexoi Vilassana.
Ho deixem aquí, però diem que hi ha queixes per la Federació Espanyola per la Copa del Rei femenina, que no hi ha ni lloc, i la data, doncs, sembla ser final de temporada, cosa que no ha agradat gens als equips participants.
I, en canvi, la princesa femenina avui s'ha donat a conèixer que la seu serà el Covendes. És curiós que la princesa sí, però la reina no.
Bueno, això deu ser per calons. Nosaltres hi posem punt i final a l'apartat tècnic Joan Amat, i avui contents tot l'equip sencer a la taula. Avui podríem jugar al partidet, eh? Jordi, Raimon, Jaume, bona nit.
Bona nit.
Bona nit a tothom.
Parlem d'hoquei amb Josep Gomà. Els dimecres, a 9:15 del vespre, tota l'actualitat de l'hoquei a Ràdio Vilafranca. Parlem d'hoquei amb Josep Gomà.